Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i a aquesta hora ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre des de la perspectiva d'un autor o autora parlant del seu llibre. De fet, avui hem de dir que parlem amb autor i autora i que alhora tots dos parlaran del seu llibre però des de perspectives diferents, perquè un és el Julio Antonio Blasco, que tenim el goig de saludar tot seguit. Julio Antonio, benvingut.
Hola, buenos días.
Bon dia. Amb el que parlarem de les il·lustracions d'aquest llibre, La ciutat del futur, i després de la seva conversa contactarem també amb l'Anna Miracle, que és l'autora dels continguts. Parlem, també recordeu que un cop cada 4 o 5 setmanes contactem amb un segell editorial en concret i amb ells repassem doncs, dins de les seves col·leccions d'infantil i juvenil algunes de les novetats, i avui i aquesta setmana i la vinent estarem parlant amb llibres publicats per l'Ajuntament de Barcelona, que ja vam fer també la temporada passada durant un període i vam explicar que l'Ajuntament sovint contacta o negocia amb diferents editorials en curs per publicar alguns dels seus llibres, com pot ser aquest el cas, Zahorí, concretament. Bé, dit tot això, també hem d'explicar que avui, per motius d'agenda, hem hagut d'enregistrar primer una entrevista i després farem l'altra. Per tant, l'Anna i el Julio no estaran en contacte, no es podran saludar. En fi, no sé si us coneixeu personalment, Julio.
Pues no nos conocemos, no hemos ni nos hemos visto todavía, no ha habido la ocasión de vernos, ni tampoco hemos hablado por teléfono ni nada. Todo lo hemos gestionado a través de Mireia y de Marta de Zahorí.
Carai, tu. Normalment passa, que hi ha vegades que hi ha un autor que escriu una història, un conte, en literatura infantil i juvenil, i que després l'editorial contacta amb una il·lustradora o un il·lustrador i fan cadascú la seva feina. Però en aquest cas, gairebé em sembla curiós, perquè la veritat és que no és un conte com il faut, per entendre'ns, no? Estem parlant d'un llibre divulgatiu, extraordinari, podríem dir, i que ens porta a fer la volta al món, gairebé, no? Perquè parlem de la ciutat del futur i en aquest llibre hi trobarem propostes. Ja sabem que el futur passa doncs, pel canvi climàtic, per l'escassedat d'aigua, i per aquestes circumstàncies doncs, les ciutats, les grans ciutats del món, s'han d'anar adaptant i han de millorar també la seva eficiència per no produir tant despendre de CO2, etcètera, etcètera. I en aquest llibre, La ciutat del futur, el que hi trobem, Julio, és justament això, no? Experiències de diferents ciutats del món.
Sí, és un compendio un poco de proyectos de sostenibilidad y de futuro y un presente mejor, un poco con el objetivo también de trasladarlos a la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces ha sido, bueno, para mí ha sido un aprendizaje brutal, porque yo no conocía algún proyecto sí que lo conocía, pero la mayoría no los conocía. Incluso alguna ciudad en la que he estado no conocía que existían, y para mí ha sido un aprendizaje brutal todo este libro y todo este proceso de trabajo.
I com dic, el llibre és extraordinari en tots els sentits. Primera, per aquest contingut que ens fa donar la volta al món i conèixer experiències que a altres llocs del món estan tirant endavant i que, com tu dius, Julio, desconeixem, fins i tot a vegades desconeixem les de la pròpia ciutat. I de l'altre és aquesta aposta per la imatge, on tu aquí has tingut la teva feina, has tingut el teu treball, no? Perquè la veritat és que podem anar seguint la història amb el relat dels continguts, escrit, però també tenim un relat de continguts de la història que has aportat tu amb les il·lustracions i que ens permeten també seguir aquest relat, no?
Sí, bueno, este relato en principio se plantea un personaje... juvenil, infantil juvenil, que va recorriendo, que se plantea, ¿no?, la situación que hay en nuestro planeta de muchas realidades, y se plantea investigar distintos proyectos que hay alrededor del mundo. Entonces es el hilo argumental o el personaje que nos conduce por todas las ciudades, nos lleva a todas las ciudades. Ese personaje siempre está presente, es la Teresa, y va haciendo un viaje por todo el mundo conociendo cada uno de esos proyectos. Entonces, digamos que por su voz, por su curiosidad, nos va llevando de su mano de ciudad en ciudad, recorriendo todos los proyectos, hasta finalizar un poco en Barcelona, con la parte final del libro, que es un desplegable de los proyectos posiblemente aplicados a la ciudad.
I amb aquest camí doncs, coneixem projectes i ciutats d'arreu del món, des de l'Àsia, Amèrica, fins i tot a l'Àfrica. Estem fent un tom realment espectacular. Clar, aquest tom dedueixo que és impossible que l'hagis pogut fer tu per documentar-te físicament, no? M'imagino que no has pogut estar a totes aquestes ciutats.
Me hubiera encantado, desgraciadamente, la verdad es que no ha podido ser, pero sí, alguna ciudad sí que conozco, pero no todas. La verdad es que ha sido un trabajo un poco... Hemos ido todo el equipo hemos trabajado a la vez, ha sido un trabajo coral. Mientras Ana generaba contenidos, se los iba pasando a Zahorí, a la editorial. En Zahorí iban maquetando cada una de las dobles páginas, iban trabajando toda la distribución de textos. Y a mí me pasaban todos esos contenidos, esa página maqueta, y parte de la documentación que me enviaban a través de Ana. Ana me enviaba muchos artículos sobre cada uno de los proyectos, con lo cual yo para documentarme me leía cada proyecto, me enteraba de cada proyecto, me empapaba de cada proyecto, era muy interesante. Y luego, además de toda esa documentación, yo me gestionaba mi propia documentación visual de cada una de las ciudades, edificios, arquitecturas, cada uno de los proyectos, buscaba distintas imágenes para entenderlos, para conocerlos mejor, para abordarlos de alguna manera, bueno, bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista gráfico. Con lo cual ha sido un trabajo muy coral, hemos trabajado todos a una. Y muy interesante de documentación, tengo un montón de documentación y he leído muchísimos artículos y muchísimas imágenes y ha sido la verdad que muy, muy interesante.
Clar, com ens deies tu, cada ciutat o cada projecte de ciutat doncs s'explica en una doble pàgina. És un àlbum, a més, editat, podríem dir que molt ben editat, amb tapa dura i d'una dimensió gran. Per tant, aquí la veritat és que la feina de l'edició també ha estat molt, molt significativa. I en aquesta doble pàgina, d'una banda, a l'esquerra, doncs hi trobem el nom de la ciutat i el projecte del qual se'n fa referència. Obro el llibre així a l'atzar i, per exemple, tinc la pàgina on te parla de Londres, Zero Carbon Farms, i parla d'horts subterranis. Horts subterranis, que déu-n'hi-do, que això... Sí. Cada projecte d'aquests sorprèn una mica, ens sorprèn a tots plegats, I a partir d'aquí, doncs, hi ha una explicació del projecte, també de la pròpia ciutat, ens diu els habitants que té, 9 milions d'habitants, els quilòmetres quadrats de parcs verds, etcètera, etcètera, no? I després algun detall del que suposa o el que significa el projecte en si. La teva feina... Entenc que era, d'una banda, situar-nos visualment en la ciutat en si i, de l'altra, posar alguna imatge respecte al projecte. En aquest cas, veiem aquests horts subterranis, però també després, damunt d'aquests horts, hi veiem tot un seguit de símbols arquitectònics, d'alguna manera, de la ciutat de Londres.
Sí, bueno, yo en este libro he trabajado con total libertad. La editorial confió plenamente en mí. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos colaborado muchos libros. Entonces yo tenía o me sentía libre para trabajar. Yo les hice un par de dobles páginas de planteamiento y un poco lo que yo pensé que podía ser interesante era, por un lado, situar la arquitectura de la ciudad, entender la ciudad, reconocer la ciudad. Pero luego son imágenes que además a todos nos gustan, todos los reconocemos, es como muy accesible visualmente. Y luego otra imagen, una imagen, no un compendio de imágenes, sino prefería elegir solo una imagen que representase el proyecto de la forma más inmediata, más significativa. De manera que fuese una doble página con una imagen bastante contundente, que viésemos arquitectura, reconociésemos ciudad y reconociésemos un proyecto o una imagen de proyecto que nos generase una curiosidad. Y luego ya los textos nos resuelven, por una parte, todo lo que es el proyecto y luego todas las fichas y datos de cada una de las ciudades.
Són ciutats de, en general, ciutats molt grans, no? Perquè justament per això es fan aquests projectes. Sembla que, pel que he vist, la més gran deu ser Xangai. Ara no sé si tens tu les dades al cap, però m'imagino, perquè parla, em sembla, de 24 milions d'habitants a Xangai. No crec que hi hagi cap altra ciutat de les que surten aquí reflectides que tingui un nombre d'habitants superior. I després, és aquelles coses curioses, no? Que un té la idea de que, per exemple, hi ha ciutats que coneixem tots molt i que la idea nostra és que són molt grans i que relativament, comparades amb la resta de ciutats que hi apareixen, em sembla petita. Per exemple, he descobert que San Francisco, que tots tenim la idea de que és una gran ciutat nord-americana, que ho és, però en nombre d'habitants, la veritat és que és relativament petita, perquè 884.000 habitants, déu-n'hi-do. Això ens permet...
Sí,
Ens permet, això, tenir una curiositat per qualsevol dels aspectes que hi ha en relació a les ciutats, eh?
Com, perdona?
Que aquest llibre ens permet tenir diferents visions i lectures, una sobre els projectes, però també aquestes curiositats, no?, de comparatives de ciutat
en
ciutat.
Sí, claro. Digamos que hay dos niveles de información, por un lado el proyecto y por otra parte todos los datos de la ciudad que nos hace situarnos un poco en qué entorno se mueven este tipo de proyectos.
Quina tècnica has utilitzat? Perquè dona la sensació que treballa, que és com un collage, no?, el que utilitzes.
Pues es muy curioso porque al margen de, además de toda la documentación del proyecto y toda la investigación, que fueron varios meses de trabajo súper interesantes, además a eso añadí que yo llevo muchos años ilustrando y vengo de lo analógico. Yo vengo de trabajar con acuarela, con tinta china, con lápiz y demás. Y ahora en estos últimos años he decidido ir probando el paso al digital, a la tablet, al lápiz digital y demás. Y este es el primer proyecto que hago en digital. Y la verdad es que ha sido todo un aprendizaje tanto a nivel de contenidos como a nivel técnico. Porque yo he desarrollado llevaba varios meses intentando, consiguiendo, estudiando, trabajando el paso al digital. Y este era el primer proyecto que se desarrolla por completo en digital. Entonces, ha sido un reto para mí a todos los niveles. Y yo vengo también del collage, yo he trabajado mucho con collage. A nivel artístico trabajo con collage, a nivel de estudio de pintura. Y tengo muchos libros hechos tanto con collage analógico como con collage digital. Entonces, puede ser que yo no tengo la sensación de que este libro funcione visualmente como collage, pero puede ser. Yo tengo ahí un bagaje y un caldo de cultivo del collage muy...
Doncs a mi amb algunes de les il·lustracions m'ho ha semblat, eh? Potser no amb totes, però amb algunes sí que m'ha semblat com si hi hagués aquesta tècnica del collage. I l'altre són els colors, els colors que has triat també, que jo diria que li donen una línia en tot el llibre. És a dir, estem parlant de ciutats molt diferents, projectes molt diferents, coses molt diferents. Parlem de bicicletes, d'horts, els soterranis, de coses molt, molt diferents. Però, en canvi, sí que hi ha una línia de color que segueixes, no?
Está todo el libro planteado con cada doble página básicamente un duotono. Por ejemplo, Shanghái tiene dos colores predominantes en cada doble página. Shanghái predomina, por ejemplo, los morados o violáceos rosas y los verdes grisáceos. En Perth, por ejemplo, el verde y el naranja. Entonces, todo el libro está planteado básicamente en duotono. Duotonos, no, en dos colores predominantes por doble página. Es curiosamente con todos los libros que desarrollo con Zahorí, trabajo, no sé por qué me ocurre, pero trabajo con un poco en esa línea. Cada colección que he trabajado con ellas, siempre se plantea mucho la gama de color, una gama de color evolutiva, cada doble página un matiz predominante, un color predominante. Y bueno, y aquí se plantea un poco la misma filosofía de rima de colores, ¿no? Y para hacer que cada página sea diferente, sea un proyecto diferente, sea un planteamiento diferente, pero como ya de por sí los proyectos son complejos, las ilustraciones son complejas, entonces un poco quería reducir el impacto visual y bajar el registro de colores a un par de colores por cada doble página.
Doncs la veritat és que el resultat final, com dèiem al principi, és d'un llibre excepcional. Ens ha fascinat, ens ha encantat, i a tu i a tot l'equip que hi heu estat treballant us volem traslladar doncs l'enhorabona per un resultat d'un treball com aquest.
Gràcies.
Juli Antonio, nosaltres ho deixem aquí pel que fa a la teva conversa i tot seguit els oients no notaran gaire la diferència, perquè d'aquí una estona entrevistarem també l'Anna Miracle, però com hem dit, per motius d'agenda no ha pogut ser tots dos alhora. Ja li traslladarem a l'Anna també la mateixa la conclusió a la que hem arribat amb tu d'aquest llibre. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Hem estat fins ara parlant d'aquest llibre, La ciutat del futur, amb l'il·lustrador Juli Antonio Blasco. Ara, com us dèiem, per motius d'agenda hem hagut d'enregistrar la trucada en hores diferents. Ara parlem amb l'autora d'aquesta idea, la dels textos i, per tant, la responsable dels continguts d'aquest llibre, com és l'Anna Miracle. Anna, benvinguda.
Hola, gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos. Estàvem parlant amb el Julio i li estàvem dient reiteradament que ens sembla un llibre magnífic, un llibre extraordinari. Li dèiem també al Julio que quan parléssim amb tu també així t'ho repetiríem, i així ho fem. La veritat és que hem descobert projectes interessantíssims arreu del món a través d'aquest llibre, eh?
Sí, la veritat és que s'estan fent coses molt interessants i hi ha molta gent compromesa arreu del món per intentar donar-li la volta a la situació o intentar parar-ne els efectes al màxim possible.
Com va sorgir la idea d'aquest projecte, d'aquest llibre? Va ser una proposta que et va arribar a un encàrrec o al revés, ho vas plantejar tu a l'Ajuntament de Barcelona?
Bé, el cas és que jo sóc l'autora d'un llibre que es va publicar fa un parell d'anys, que es diu Benvingut Nou Món, que també amb un esperit similar, el que passa és que no té ficció, en aquest segon no té ficció, que recull projectes també pensats per aturar el canvi climàtic. Són projectes que succeeixen en el si de les universitats, o a nivell comunitari, i també és al voltant del món. Llavors, a través de l'editorial, va arribar l'encàrrec de fer-ne una adaptació pensat en ciutats. Llavors, els projectes no són els mateixos, perquè són tots diferents, i els que surten al primer llibre, però sí que hi han, però estan liderats per la ciutat mateix o per infants que viuen a la ciutat.
Són realment alguns d'aquests projectes sorprenents, podríem dir, no? El dels Horts de Londres, que hem parlat abans fa uns instants, o, per exemple, també una ciutat esponja com pot ser Xangai, que dèiem que té més de 24 milions d'habitants, eh?
Sí, sí. La solució de Xangai és realment molt, molt curiosa, no? Que com fer una ciutat capaç d'assumir qualsevol inundacions, que és un dels principals efectes que tindrà el canvi climàtic per les ciutats, efectes i reptes, no? Sí, com el terra és capaç de xuclar aquesta aigua i després donar-li una segona vida.
Anna, d'alguna manera, la Teresa ets tu quan eres més jove o què?
No, la Teresa sí que és com un alter ego, però és la Teresa que a mi m'hagués agradat ser, però no la que jo he estat, no? Amb la Teresa volia representar tot una nova generació d'infants i gent jove que tenen aquest esperit lluitador, amb ganes de fer les coses de manera diferent i fer-les bé. I tot i que es troben amb l'escepticisme dels adults, que el veiem a l'inici del llibre, doncs és capaç de que això no la faci afluixar i de tirar endavant i anar a investigar per importar aquests projectes a casa, no? Llavors, és la que a mi m'hagués agradat ser, no la que realment vaig ser.
I efectivament, la Teresa fa una bona feina, eh? Perquè investia en aquestes ciutats que hem anat comentant i d'altres, perquè hi ha un grapat de projectes i de ciutats. I després finalitza el llibre amb aquest corol·lari de les coses que s'estan fent o que es poden fer també a Barcelona, no?
Sí, una mica la idea era poder fer... que també ja ens va sorgir mentre preparàvem els continguts, que també m'agradaria dir que jo vaig ser l'encarregada de buscar els projectes, però evidentment amb l'Ajuntament de Barcelona hi hem treballat bastant colze a colze, perquè hi ha moltes coses que ja s'estan fent o s'estan començant a fer a Barcelona dins d'aquesta estratègia de fer front a l'emergència climàtica. Llavors, clar, jo m'anava trobant molts projectes similars i d'altres que no ho eren. Llavors, al final, no vam optar per dir no, projectes que no s'hagin fet a Barcelona ni projectes que ja s'estiguin fent. No, anem a buscar els projectes que realment siguin més atractius pels infants. Llavors, el que sí que hem fet ha sigut com un gran resum al final de coses que estaria bé fer-les i coses que ja s'estan fent.
A quin públic lector us estàveu adreçant? Ho dic perquè, clar, aquests projectes són molts d'ells tecnològics, avançats, potser difícils d'explicar en determinades edats, no?
Sí. La lectura autònoma d'aquest llibre, jo crec que un infant de 9, a partir de 9 anys ja la pot fer. Després hi ha la lectura acompanyada, que això fem, molts pares i mares ho fem als vespres amb els nostres fills. Llavors, aquí la lectura acompanyada del llibre es pot fer amb infants a partir de 5-6 anys, no? A poc a poc, la gràcia que té una mica és que pot ser una lectura no lineal. És a dir, pots agafar un vespre i llegir dos projectes i un altre vespre llegir-ne tres. Però clar, jo crec que el ventall d'edats és ampli. No va a un públic específic. I després que els nens, n'hi ha molts tipus de nens de 6 anys i molts de 12. O sigui, clar, acotar-ho sempre a mi em costa, no? Perquè crec que bueno, depèn de l'infant.
Li dèiem fa una estona amb el Julio que si per documentar-se per fer les il·lustracions havia hagut d'anar viatjant a totes aquestes ciutats que surten aquí i ens ha dit que ja li hauria agradat poder-ho fer, però que no ha estat així. T'ho preguntem també, tu has hagut de viatjar a totes aquestes ciutats per parlar de tots aquests projectes?
La gràcia és que ho he pogut fer a través de la ficció i de la mà de la Teresa. Llavors, potser no m'he mogut físicament, però sí que hi he hagut d'anar-hi i ficar-m'hi a dins bastant.
I la Teresa t'ha sorprès tu també de la quantitat de projectes i la curiositat d'alguns d'aquests projectes que hi ha arreu del món?
Ah, sí, jo estic fascinada. Ja des de que vaig començar a treballar amb el Benvingut Nou Món és un tema que em té francament molt fascinada, la de coses curioses que es van generant, inventant i proposant. Sí, és una passada i també el maco de veure que a nivell global hi ha aquesta consciència ambiental que no som uns pocs que ens preocupa aquest tema, no? Sinó que és bastant generalitzat.
Estem a punt d'acabar la conversa, Anna, però aprofitem també que ets la segona intervenint al programa per demanar-te que ens donis una opinió també respecte d'aquestes il·lustracions del Julio que acompanyen doncs, cadascuna dels projectes i de cadascuna de les històries que ens explica el llibre, no?
Ah, no, jo crec que el Julio ha fet molt bona feina i molt creativa. I, de fet, clar, a mi em sorprenia cada il·lustració perquè jo me la podia imaginar d'una manera i ell la resol igual que jo me l'hagués imaginat o molt millor. O sigui, ha fet molt, molt bona feina. La Teresa té molta gràcia, realment és una nena que se la representa d'una manera molt, molt eixerida, molt desperta, i després tots els projectes, alguns que són difícils de representar, ho ha fet amb molta professionalitat i molt bé.
Doncs jo crec que hem donat prou pistes com perquè els nostres oients tinguin ganes i interès de descobrir aquesta ciutat del futur, que no és una ciutat, sinó que són moltes ciutats d'arreu del món que estan treballant també pel futur de tots plegats. Anna Miracle, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.